molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui dimarts, dia 18 de març de 2025, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Ries del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que Sant Feliu de Codines queda com l'únic poble de tot Catalunya en emergència per sequera després que el govern rebaixi les restriccions a altres poblacions. La revisteria, un projecte per retornar les revistes a les poblacions sense quiosc, fa parada a Caldes de Montbui. Detingut un home que va perpetrar un robatori a una botiga de Moià a Punta de Ganivet.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que Sant Feliu de Codines queda com l'únic poble de tot Catalunya en l'estat d'emergència per la sequera després que la Generalitat aixequés avui algunes restriccions amb la consegüent sortida de moltes poblacions d'aquesta emergència. Tot i això, la cosa va millor perquè aquesta és la primera setmana que Sant Feliu no necessita l'aportació de camions cisterna per abastir a la població. Ens ho detalla en Jordi Gibert.
Fins la setmana passada venien 3 camions cisternes setmanals a Sant Feliu de Codines, una xifra molt inferior a la del febrer de l'any passat, que en calien 10 cisternes al dia, per tant, 70 a la setmana. Tot i aquestes precipitacions dels últims dies, el municipi es manté en estat d'emergència per sequera. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu de Codines i n'explicava el motiu.
La setmana passada estàvem portant aigua amb camions cisterna i una pluja d'un cap de setmana no ens canviarà aquesta situació, a no ser que doncs hagi vingut per quedar-se. És a dir, si durant un mes sense pluges doncs veiem que segueix sortint aigua de llogateres i aquesta aigua és bona i la podem doncs aprofitar, doncs també ho valoraríem al sortir de l'emergència.
La bona notícia és que les pluges, especialment les del temporal del cap de setmana passat, han fet tornar a brollar l'aigua a la mina de Llobateres, una de les fonts d'abastament del poble que portava seca des de l'any 2022.
Moltes gràcies, Jordi. Després tornem amb tu, però per ara continuem amb informació cultural perquè el Mercat Setmanal de Caldes de Montbui ha tingut avui una parada especial perquè hi ha fet parada, precisament, la revisteria, un projecte de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català per acostar de nou les revistes en català, precisament també, a diverses poblacions que han perdut els seus quioscos i on són molt difícils de trobar. Es tracta d'una caravana d'un vistós blau turquesa que es troba fent una ruta a diverses localitats del Vallès i que fa parada al costat de punts cèntrics i concorreguts de les poblacions, on tothom pot acostar-s'hi per informar-se sobre les revistes, aconseguir-ne exemplars o també subscriure-s'hi. Així ho explica Vicent Relats, que és un dels seus responsables.
Estem anant de gira, per dir-ho d'alguna manera, de forma esporàdica, parant en municipis de tota grandària, sovint molt petits, però cada vegada més grossos com Caldes mateix, que no tenen quiosc i que els punts de venda cada vegada es redueixen més, i llavors ens veiem en la necessitat d'anar-nos fent presents, ensenyant l'oferta molt diversa de publicacions en català que hi ha, amb la possibilitat d'adquirir-ne i amb preus de promoció com fem, però sobretot també des d'aquí poder agafar un codi QR que permet accedir a les subscripcions a meitat de preu, i tot plegat amb la voluntat, diguéssim, de popularitzar i de fer accessible unes publicacions que, això que dèiem, que amb la disminució de punts de venda doncs també se'ns fan complicats.
Fa ja 4 anys que en el període de primavera-estiu es fa aquesta ronda de parades per les diverses poblacions per retornar-hi les revistes. Es basen en revistes temàtiques des de les mítiques Cavall Fort o Cucafera fins a cuines o també de rock. Relats assegura que el panorama de revistes en català està creixent, però que alhora fallen molt els canals de distribució i costa que arrenquin les vendes.
Hi ha molta ebullició, cada vegada hi ha noves publicacions, és brutal. Jo ara feia temps que no havia participat a la revisteria voltant-la i hi ha revistes noves de literatura, d'ocells, de natura, n'hi ha moltes de temàtiques i és un fet del país que hi ha molt associacionisme temàtic que després vol acabar fent una revista. Per tant, n'hi ha. Després el que falla una mica són els canals de distribució, com passa una mica amb tot el món imprès, que tot això està en canvi. Vull dir, el món dels diaris, el món de les revistes està en l'emergència d'internet, doncs també fa que moltes vegades la gent ho vulgui trobar tot penjat a internet i tot no l'hi trobes, i el producte en paper també té molt de sentit, aquell producte pots anar guardant i col·leccionant i remirant, i aquesta és una lliga en la qual estem els editors de revistes.
La desaparició dels quioscos és un fet real i d'actualitat, i Relats comenta que s'acosta molta gent a la revisteria pensant que és un nou quiosc i que diuen que troben a faltar els que hi havien abans.
Aquí Caldes, que deu fer un any que han perdut el quiosco, la gent ho viu amb molta nostàlgia. Em ven a dir si serem, que gràcies a Déu que hi torna a veure quiosc, els haig de dir no, perdoneu, em sap greu, perquè ens hem anat a posar al mateix lloc, al Canaletes, aquí a la plaça de l'Àngel, i la gent se'n recorda molt de l'Arturo, i en fi, i a mi em venen a demanar el que no porto, em venen a demanar diaris que no en portem, i em venen a demanar el Pronto i el Dies Minutos, però és que esclar, un poble, una vila com Caldes de 22.000 habitants amb prou feines té cap punt de venda en aquests moments, i és fotut.
Després d'una primera ronda pels pobles durant aquest març, al maig en faran una altra, que tornarà a visitar Caldes de Montbui i també Vigues i Riells del Fai, com també amb altres poblacions del Vallès. I anem ara cap al Moianès i també encetem la plana de successos, perquè a Moià els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va perpetrar un robatori a Punta de Ganivet ara fa un mes. Ens ho porta de nou en Jordi Givert.
Ara ho han donat a conèixer els Mossos d'Esquadra via xarxes socials i amb un comunicat. De fet, han publicat el vídeo de les càmeres del mateix establiment de la Sirena de Moià. Els fets van passar a les 9 del vespre, quan una treballadora estava tancant la botiga amb la persiana gairebé abaixada. L'assaltant va aprofitar per colar-se a l'interior de la Sirena i va amenaçar la dona amb un ganivet de grans dimensions. La treballadora va resultar ferida lleu després d'intentar defensar-se sense èxit, llançant-li una paperera a l'agressor. El lladre va marxar del local després d'emportar-se els diners de la caixa. Els Mossos d'Esquadra el van poder localitzar i va ser detingut per robatori amb violència. L'home acumula una desena de detencions per fets similars.
Gràcies de nou, Jordi, i avancem ara amb un tema que ja us sonarà repetitiu, però que segueix sent de gran importància, perquè la plataforma ciutadana C59 Segura reclama actuacions estructurals a la carretera per millorar-ne la circulació i la seguretat. Des de la plataforma agraeixen i troben també oportunes les diverses obres que estan en marxa ara mateix, sobretot en el tram entre Sant Feliu i Moià, però creuen que són només una mínima part de totes les que s'haurien de fer. De tot això i més, n'hem parlat avui al Territori 17 amb en Jordi Terradellas, moianès i membre de la plataforma. Us deixem amb l'entrevista sencera, perquè val molt la pena.
Fa setmanes que estem explicant les diverses actuacions que estan en marxa a la carretera C59, la que va pràcticament del Lluçanès fins a Barcelona, travessant tot el Moianès i la zona de Sant Feliu de Codines, els Cingles de Bertí, per millorar la seva seguretat com també la condició de la via. La plataforma ciutadana C59 Segura les agraeix, però reclama modificacions estructurals i no puntuals per fer una carretera més segura i còmoda per tothom. Avui en Guillem Soler, d'Ona Codinenca, és al costat de Jordi Terradellas, membre d'aquest col·lectiu. Guillem, benvingut, bon dia.
Bon dia, Isaac, què tal?
Molt bé, i tu?
Doncs molt bé, mira, estem...
T'has entrat o no, avui?
A veure, fred una miqueta, però ara el solventem de seguida, que ens escalfem una miqueta.
Molt bé, segur.
Nosaltres ens trobem aquí, havia escrit a pocs metres, però que literalment, si fem dos passes, segur que sentiu els cotxes quan passin.
Doncs vigileu,
estem aquí al costat. Sí, estem segurs, i estem, jo i el Jordi, veient aquí el famós aquest tall de la C59 a Castellarsol que hem estat seguint aquests dies, que de moment no hi ha afectacions, està tot bé. I com us hem dit, estem aquí amb en Jordi Terradellas. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Jordi, abans que res, m'agradaria que ens posessis una mica en context i que ens expliquessis per què va néixer aquesta plataforma C59 Segura, de la que en formes part, i també quin és el vostre objectiu, diguem, i l'esperit de la plataforma.
Doncs l'objectiu de la plataforma va ser recollir la situació d'aquesta carretera, de la C-59, les opinions dels usuaris, no? Més aviat queixes, us podeu imaginar, i poder traslladar aquestes opinions, aquesta situació, doncs a les administracions que hi puguin fer alguna actuació, des de les actuacions locals, comarcals o autonòmiques.
I això, si tirem una mica enrere el temps, de quin any estem parlant? De quin any us vau organitzar una mica per traslladar aquestes queixes a qui faci falta fer-los arribar?
Però els comentaris dels usuaris són venen d'anys enrere, però va ser l'any 2019-2020, fins i tot en plena pandèmia, que va ser un detonant també per organitzar-nos fins i tot així online, però per fer, en primer lloc, doncs, això, una mena d'estudi, el que en vam dir una auditoria ciutadana, una recopilació, no només dels propis usuaris, dels propis membres de la plataforma, sinó de la resta d'usuaris, i recollir opinions d'usuaris particulars, de professionals del sector del transport públic, etc., per tenir una visió global de les principals problemàtiques d'aquesta carretera.
Sí, l'altra pregunta era això, no? Estem parlant de que la vostra plataforma la integren voluntaris, això segur, però també teniu perfils tècnics i professionals que n'entenguin sobre el tema, o més que res no és que els tingueu a dintre, sinó que els consulteu? Com va la cosa?
A veure, com et deia, va ser una formació espontània, no? I per tant no es va fer pensant en un equip, però sí que en formen part, doncs, per exemple, tècnics de mobilitat o enginyers en temes d'obres o d'altres, però al final això és circumstancial. El que ens uneix és que tots som usuaris de la carretera C-59.
I afectats, no podríem dir una mica?
Sens dubte, si en sou usuaris, qualsevol que ens escolti i hagi passat per la C-59 sabrà quina és la situació que s'hi viu, val? O fins i tot, doncs, quan de vegades us visita algun conegut, amic o familiar, i li pregunteu com ha sigut el seu trajecte per la C-59, o fins i tot sense preguntar-li, us dirà de la sorpresa de que cada dia molts habitants del Moianès o treballadors de la zona del Moianès i del Vallès hagin de passar cada dia per aquesta carretera. No cal ser enginyer ni tècnic per adonar-se de les dificultats i de la infraestructura, diguem, inferior a les seves capacitats d'aquesta via.
I ara avui hem anat una mica al passat per conèixer com veu arrencar. Avui, dimarts, 18 de març del 2025, aquí a la C-59, hi ha aquest tall aquí, que ja no serà tall nocturn, però que hi ha aquest pas intermitent encara aquí a Castellterçol, i fins i tot diverses operacions de millora de la via. Us semblen suficients?
Benvingudes ho són, val? I en aquest sentit sempre hem donat, diguem, el vistiplau i el suport total al Departament de Territori, al Consell Comarcal i a la resta d'alcaldes i agents implicats en que es facin actuacions. També hem reclamat des del primer moment, ja fins i tot abans de l'inici de les obres, quan es van fer els projectes, que eren clarament insuficients. El plantejament que s'ha fet en aquesta carretera de millora de l'asfaltat, voreres i alguna actuació en parades d'autobusos i senyalització i passos de fauna no van a resoldre la problemàtica principal d'aquesta carretera, que és més estructural, que és l'amplada de la carretera. Estem parlant entre Sant Feliu i Moià principalment, però també a altres zones. L'amplada de la calçada no queda resolt. L'existència de vorals és gairebé inexistent, i l'existència de punts crítics, no? El que hem dit en aquestes auditories que hem fet, els punts crítics, que són corbes molt pronunciades, punts estrets, punts o interseccions amb poca visibilitat, i aquests punts no queden resolts amb les actuacions que hem vist fins ara.
Altres cops que havíem parlat abans d'aquesta entrevista fèieu servir la paraula estructurals, no? O sigui, solucions estructurals. Va per aquí la cosa?
Sí, totalment. Diguem, cal, en termes més tècnics, és com aplicar la normativa vigent a una carretera que està obsoleta, que està dissenyada per altres elements de transport. Per exemple, penseu no només en els turismes, penseu en els vehicles de transport pesat, de transport públic, cada vegada augmentant la seva capacitat en aquesta via per les necessitats dels habitants de la comarca, que tenen realment dificultats per creuar-se, per passar travesseres de les poblacions, i que, per tant, no estan posades al dia, no? Per tant, sí, cal una aplicada normativa vigent en condicions vigent i habitual de carreteres d'avui en dia per millorar l'amplada, la visibilitat i, en definitiva, les condicions de circulació i de seguretat d'aquesta carretera.
Sí, algo al final, reflexionar una mica, tan bàsic com això, no? Com aplicar la normativa, que és el que haurien de fer totes les institucions i tots els encarregats d'aquestes infraestructures, no?
Sí, aquí, diguem, potser s'ha intentat doncs, no fer molta afectació al trànsit i anar fent millores més lleugeres. Ara veiem aquí aquell tall nocturn, no? que ara ja és pas alternatiu només, que en qualsevol cas és afectació al trànsit, és el preu que s'ha de pagar quan tens unes millores, però és que, clar, continua sent una via de comunicació directa cap al Vallès, cap a Barcelona i de retorn cap al Moianès. Per tant, té aquesta doble vessant, no? Que actuacions estructurals també implica una afectació molt més gran i, sobretot, la gran limitació és la disponibilitat de pressupost. De pressupost de l'administració catalana. Val? I aquí és on fins ara ha sigut la principal limitació. Es van començar amb uns 6 milions aproximadament, abans inclús menys. S'ha fet algunes partides addicionals al voltant dels 9-10 milions d'euros, però unes millores estructurals ens estem parlant encara de molts més diners.
I la famosa i podem dir quasi llegendària variant de Sant Feliu, que per explicar-ho així en grans trets generaria una via alternativa per treure el pas de cotxes de la C-59 pel centre del poble, és també una de les vostres reclamacions? És un dels punts calents d'aquesta C-59?
Com us deia, des de la plataforma no som específicament tècnics i, per tant, tampoc fem propostes o valoracions purament tècniques o amb la profunditat tècnica, no? Però sí que estem, diguem, suportant tot el que representin millores, això que dèiem, tant estructurals com qualsevol element que millori la seguretat dels usuaris o els habitants també d'aquests municipis. I per tant, l'anàlisi ja el faran els tècnics, la valoració també, diguem, dels habitants i dels elements dels organismes municipals afectats, però en qualsevol cas veiem molt adequat que es posi sobre la taula, que es valori la millor solució i que sí que s'apliquin en el disseny i en l'execució i després en l'explotació, doncs, solucions de millora. I per tant sí, creiem que s'ha d'analitzar i resoldre de la millor manera possible el pas a Sant Feliu, que avui per avui, ja dic, tant per als usuaris de la via, no?, per als conductors de turisme, de transport públic, però com pels propis habitants de Sant Feliu, és un punt negre.
I ara anem sentint aquí les onades de cotxes, no?, que van passant amb aquest tall intermitent. Ara tenim una mica de calma, ara tornant als cotxes. Des del Departament de Territori, a nosaltres ens van comentar que a part d'aquestes actuacions, i com tu has dit ara, s'han anat afegint, no?, un pla que hi havia inicial, i després de veure també una mica les reclamacions des del territori. Teniu des de la plataforma una comunicació activa amb el Departament de Territori directament on poden escoltar les vostres reclamacions? O com feu arribar les vostres reclamacions? A través de l'Ajuntament, del Consell Comarcal? Com treballeu així una mica aquesta comunicació?
Sí, ha sigut en totes aquestes vies. Evidentment vam començar doncs, amb les administracions més properes. Vam començar amb els organismes més propers, ajuntaments i Consell Comarcal, però sí que és veritat que el Departament de Territori ens va permetre tenir una via directa, val? I per tant participar de les reunions en la definició del projecte i en l'inici de les obres i el seguiment. Ara potser, com que estem en la fase final, no hem tingut aquesta interacció tan propera, però nosaltres seguirem insistint, ja us dic, no tant per acabar les obres, que també volem que s'acabin, sinó sobretot perquè es continuï fent millores en aquesta carretera.
És frustrant, a vegades, intentar fer arribar propostes o fins i tot queixes a altes institucions com ara el Departament de Territori? Costa ser escoltats i reivindicar el que necessita des de la comunitat local i des del territori mateix?
Sobretot el que hem vist és que s'ha de tenir paciència. Val? Les persones que hi ha a l'altre costat, els tècnics de l'administració o polítics, al final també tenen les seves pròpies limitacions, els tempos de l'administració són llargs, les posicions públiques, la definició dels projectes, les limitacions pressupostàries, això segurament és l'element més limitant, per tant, s'ha de tenir paciència, però des de la plataforma l'hem tinguda i sobretot persistència per fer tot aquest treball de formigueta, us deia, des del 2004, per tant, més de 5 anys de treball i de persistència que seguirem fent per intentar, doncs, any a any, pas a pas, anar implementant les millores a la carretera.
I ja per anar acabant, un altre dels problemes d'aquí és el pas de Senglars, la fauna, però sobretot de Port Senglars. Si pots fer alguna cosa a nivell d'obres o d'actuacions per fer-hi front a això, o fins i tot tu abans em deies fora de micro, hi ha alguna cosa que ja està en els plans de les obres, però que encara no s'han fet. Què són aquestes actuacions?
Sí, el tema de la fauna salvatge a moltes comarques és una problemàtica, aquí al Moianès també, no? per sort o per desgràcia, no? per l'entorn que vivim, i sí que ja s'han implementat algunes mesures importants en aquestes millores que s'han fet recentment, no? Com van ser els passos de fauna subterranis, en molts casos no aprofitant drenatges o ponts. També hi ha aspectes de senyalització, tot i que podem una eficiència més discreta, no? per avisar els usuaris, que pot estar bé. També hi han previstos, no s'han implementat encara, uns aspectes de vetllat, no? de redirigir doncs els senglars o cabirols o altra fauna cap a aquests passos de fauna i, per tant, evitar que travessin en llocs on per la velocitat o per les condicions de circulació poden ser molt més perillosos i hi han hagut accidents. Per tant, s'han fet algunes coses i se'n poden fer d'altres, i segurament algunes fins i tot a mode experimental, no? Perquè cal aquí, per les condicions que us deia del lloc o de l'entorn on estem, cal aplicar-hi unes mesures més excepcionals.
I ja per acabar, et deixo, a veure si m'ho pots fer, 30 segons, per enviar un missatge, no, a la gent que, òbviament, que es queixa per aquestes afectacions que tenen les obres, però per això, no, per conscienciar-los una mica de que si volem una carretera amb condicions ens haurem de passar algunes afectacions, no, en el trànsit.
Sí, evidentment és el preu que hem de pagar, no? Tothom ho sap, és com a casa, no? Que quan tens obres doncs vols que vinguin, però després quan ja portes un mes d'obres vols que marxin. Aquí aquesta carretera porta prop de 2 anys en obres. És lògic que els usuaris n'estiguin cansats. És un fet afegit a la problemàtica de la seguretat, no? Una carretera amb obres és més insegura i, per tant, aquí la reclamació cap a els contractistes de les obres i l'administració perquè asseguri que sigui segura, i els usuaris, doncs aquesta paciència addicional d'esperar-se en els passos alternatius, en les cues que es puguin generar, però que al final ha de ser en benefici de tots de poder tenir això, una carretera C59 més segura i més confortable per a tots.
El temps.
I després d'aquesta interessantíssima entrevista d'un tema que sempre importa, com és la mobilitat, traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà dimecres, que tot apunta, atenció, que serà un dia en què tornarà la pluja i, per tant, també els paraigües. Abans, però, comencem fent un repàs a les temperatures actuals. Tenim 8 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui 3 graus més amb 11 graus, a Vigues i Riells del Fai 10 graus i a Mollà i a Castellterçol baixem fins als 7 graus. Pel que fa a la previsió meteorològica de demà dimarts, com sempre, ho dividirem en dues zones. Comencem per Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Vigues i Riells del Fai, amb una jornada molt marcada per la tornada de les pluges generalitzades que es preveu que caiguin tot el dia amb una bona quantitat. Segons els mapes actuals, aquesta precipitació començarà a les primeres hores del matí de forma lleu i anirà agafant força amb el pas de les hores. Serà a mig matí i fins al vespre, quan caurà amb més força i de manera continuada, tot i que no s'espera que provoqui grans afectacions perquè la intensitat serà constant però moderada. A la nit el cel seguirà tapat, però tot apunta que les pluges s'aturin. Pel que fa a les temperatures, hi haurà màximes de 13 graus a Caldes de Montbui, d'11 a Vigues i Riells del Fai i de 10 a Sant Feliu. Les mínimes força altes, amb termòmetres per sobre els 8 graus a totes les poblacions. I continuem i acabem, com sempre, pel Moianès, amb Castellterçol i també amb Moià. Jornada molt semblant a les altres poblacions, amb un cel que deixarà força precipitacions, tot i que la comarca de la Catalunya Central sembla apuntar que costaran més d'arrencar i que fins a quasi al migdia la pluja no caurà amb abundància i també de forma generalitzada. El cel molt tapat durant tota la jornada i amb unes temperatures màximes de 9 graus i amb mínimes que baixaran només fins als 7 graus a les dues poblacions. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció. I tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.